Encetem aquesta segona hora de dimecres amb la maleta de Newt, on Laila Harz avui ens fa un especial 8 de març amb els personatges femenins més revolucionaris del panorama televisiu.
Hola a totes i benvingudes al 6è programa de la maleta de Newt, l'espai de cultura friki del Penedès. Soc Laila Harz i avui tenim un programa molt, molt especial. No només perquè ja fa mig any que ens teniu al peu del canó, explicant les novetats de la televisió i del cinema a la vostra ràdio, sinó perquè, com és març, que és el mes de la dona, hem preparat per a vosaltres un especial amb els personatges femenins més revolucionaris del panorama audiovisual. Desgraciadament, ens han acostumat a mostrar a televisió personatges femenins molt estereotipats. Les noies són gairebé sempre maques, boniques, però també són femenines, però fortes, dures i són perfectes. Ens mostren estereotips de dones gairebé inalcançables, que són perfectes en tots els aspectes de la seva vida. Aquest model de superwoman fa molt difícil que les noies ens identifiquem amb els personatges que apareixen a la televisió. I aquesta idealització ha portat a que, quan veiem un personatge que surt una miqueta d'aquests valors, ens sobta moltíssim. Llavors, avui a la maleta Newt us presentarem alguns personatges femenins que surten d'aquesta norma, però tot i així són memorables. Començarem parlant de la princesa Tiavini, també coneguda com Bean. És la protagonista de la sèrie animada Disenchantment, Desencanto en la versió en castellà. Bean és tot el contrari a les princeses tradicionals. És aventurera, és rebel, és independent i, com totes les persones en aquest món, doncs té els seus vicis i els seus defectes. No vesteix elegants vestits ni faldilles, sinó que sempre va amb pantalons i botes. Unes botes que, per cert, és incapaç de treure's, sigui quines siguin les circumstàncies. I també doncs, és bastant aficionada a la beguda, a la gresca i també a les discussions amb el seu pare. Tot el contrari al que seria una princesa Disney tradicional. Bean es revela constantment contra les seves responsabilitats com a princesa i el seu major desig és ser lliure i prendre les regnes del seu propi destí. Però abans de res, de continuar parlant de Bean, us ficaré una mica en context. Bean és la primogènita del regne de Dreamland, un món inspirat en la fantasia medieval que té fades, dracs, nans, sirenes i totes les criatures màgiques que us imagineu. Però Desencanto és una sèrie una mica d'humor negre, així doncs les fades són prostitutes, els follets són ludòpates, els dimonis són alcohòlics i doncs hi ha tots aquests personatges màgics, entre cometes. Bean és la filla gran, però no és l'heredera del tro, sinó que és el seu germà petit. Per això doncs, no està gens preocupada sobre el futur del seu regne i està més pendent doncs, de veure i de passar-s'ho bé. La sèrie comença amb un matrimoni concertat entre Bean i un ric príncep amb l'objectiu de sanejar la tresoreria del regne de Dreamland. En plena cerimònia, Bean es nega a casar-se i llença l'anell de matrimoni, amb la mala sort de que quan el príncep intenta recollir-ho, es clava un espàs al cap i mor. Ja he dit que la sèrie té molt d'humor negre. Disenchantment doncs, està plena d'humors i d'acudits, però la meva opinió és una sèrie molt entretinguda i molt recomanable, ja que tots els efectes que té Bean és un personatge molt divertit i molt entranyable que a sobre evoluciona molt bé a mesura que avança la trama i va madurant. I tot i ser rebel, una mica alcohòlica i cínica, doncs Bean demostra que té el seu cor i que es desviu pels seus amics, la seva família i al final fins i tot quan acaba madurant pel regne, però sense perdre la seva essència divertida i maldestra que ens entranya i ens encanta a tots. Disenchantment és una sèrie d'animació per adults de la plataforma Netflix. Consta de 30 episodis repartits en 3 temporades, la més recent estrenada al gener d'aquest any. El creador i productor executiu no és cap altre que Matt Groening, creador d'èxit com Els Simpsons i Futurama.
Se requiere vuestra presencia en el enlace real entre el príncipe Gisbert de Plubilonia y la princesa Bean.
¿Aceptáis a este hombre como legítimo esposo?
¡No!
¡Madre mía! De verdad, qué mal momento para que me baje el colocón.
¿Cómo ha ido?
Yo quiero ser dueña de mi propio destino.
¿No quieres ver el mundo exterior?
Yo liquidaría las enfermedades que asolan a la humanidad y las cambiaría por otras peores.
Lynn está descontrolada. Ya ni siquiera sé qué gritarte.
No soy tan mala.
Aunque, bueno, mataste a ese tío.
En realidad estaría bien si alguien me subiera un poco la cabeza.
¿No hay un momento en la vida en el que todos necesitamos averiguar quiénes somos en realidad? ¡Qué buena carnicera soy!
Es una tienda de mascotas.
¿Qué es esto que siento que no quiero olvidar bebiendo?
Es esperanza.
¡Tengo una mala idea!
¿Mala por qué? ¡No me lo expliques! ¡Ya lo he visto!
Estoy orgulloso de ti.
¡Soy Corra!
¡Y yo, Elfo!
Bueno, recordad que el truco para no caer por la cascada es nadar a contracorriente.
Queda claro. Si crees en ti mismo, puedes conseguir lo que te propongas.
Seguim amb la presentació d'un altre personatge. Aquest cop, una professional dels escacs que ha triomfat en els Golden Globe. Estem parlant de Beth Harmon, la protagonista de la minissèrie The Queen's Gambit, interpretada per l'actriu argentina Anya Taylor-Joy. Ambientada en els anys 20 americans, The Queen's Gambit explica la història de la campiona d'escacs Beth Harmon i la seva trajectòria com a jugadora, des dels seus inicis, aprenent a jugar amb el conserge de l'orfenat on vivia, fins a competir a Moscou contra el número 1 del món. Personalment, jo us recomano moltíssim aquesta sèrie, a mi m'ha agradat molt, especialment la manera en la que s'humanitza a la joveníssima Harmon, no la fa un ídol inalcançable. És a dir, el paper de Taylor Joy és espectacular i el seu Golden Globe ha sigut merescudíssim. Se la mostra com una noia prodigi i valenta. Ella sola es fica en un món dominat pels homes i demostra que és millor que tots ells. Però no la pinten com una dona perfecta, sinó que és que ningú és perfecta. I té els seus vicis i els seus defectes. En el cas de Harmon són les inseguretats, de la qual doncs, deriva amb un problema d'alcoholisme i de drogues, i d'abús de drogues. Dintre de The Queen's Gambit es tracten temes molt polèmics, com és el mansplaining, que és una situació doncs, que vivim moltes dones, desgraciadament, especialment en l'àmbit professional o esportiu, on els típics machitos o els cunyats, com així amb un to humorístic m'agrada dir-los, ens intenten explicar com fer la nostra feina. A Beth li passa en el món dels escacs. La subestimen, la infantilitzen i no la prenen en sèrio, tot i haver demostrat que és la millor de tots ells. La continuen subestimant. I això fa pensar que, doncs, tot i ser una sèrie ambientada fa 100 anys, la situació professional de moltes dones no ha canviat. És a dir, estem igual que en un mateix segle. A mi em sembla una crítica boníssima. Llavors, tant aquest personatge com el que he explicat abans, el de Vin, m'agrada molt perquè trenquen aquest estereotip de dona perfecta però continuen sent personatges superguais. És a dir, són reals, són empoderades, amb les seves virtuts i amb els seus defectes. Una és princesa i dirigeix un regne, l'altra és campiona d'escacs, que són oficis totalment compatibles amb ser persones humanes. I això és una lliçó que ens hem de gravar tots a la ment. I sense divagar més, escoltarem ara el tràiler de The Queen's Gambit, que si no l'heu vist encara, volta per la plataforma de Netflix.
Men are gonna come along and want to teach you things. Doesn't make them any smarter. You just let them blow by, and you go on ahead and do just what and how you feel like. Someday you're going to be all alone, so you need to figure out how to take care of yourself.
Tell the readers of life how it feels and to be a girl among all those men.
I don't mind it. Chess isn't always competitive. Chess can also be beautiful.
You're an orphan, Beth.
I'm fine being alone. I feel safe in an entire world of just 64 squares.
Though creativity and psychosis often go hand in hand. Or for that matter, genius and madness.
There's no player in the world as gifted as you are. There is one player that scares me.
Who?
expression.
Don't make me over.
He is a world champion.
Now that I do anything for you.
I'm supposed to go to Russia, but what I want is a drink.
I'm worried about you.
Don't make me over.
Why?
What on earth for? Maybe it's in my blood. My mother went crazy.
Went crazy or always was?
I don't even know if I'm good enough.
You're the best there is.
You've got your gift. And you've got what it costs. Hard to say for you what that will be.
I de l'última sèrie de la que us parlaré avui, i potser em cauen pedres al cap, perquè no és una sèrie exempta de polèmica, es tracta de Girls, que és una producció de HBO de 6 temporades. La van estrenar l'any 2012 i, si no m'equivoco, va acabar el 2018. Creada i protagonitzada per Lena Dunham, que és una showrunner, la qual admiro moltíssim perquè m'encanta el tipus d'humor que fa. Tracta sobre la vida bohèmia i somiadora d'un grup de noies de 20 i pocs anys que sobreviuen a Nova York. La crítica l'ha comparat amb una versió més jove de Sex and the City, però jo crec que Girls tracta temes més importants i a mi personalment m'agrada molt més. Les històries que es narren estan basades en l'experiència de la pròpia Dunham quan va acabar la universitat. Hannah Horvath té 24 anys i vol ser escriptora, no sé a qui em recorda, així que es trasllada a Nova York a complir el seu somni i comença a treballar de becària en una editorial sense cobrar. Però tot canvia quan els seus pares li tanquen l'aixeta i s'ha de buscar la vida en el precari món laboral al que s'enfronta la joventut i el caràcter que té Hannah doncs, no ajuda a que li durin els treballs. Hannah està sortint amb el misteriós Adam Sackler, que el va conèixer en una festa, que és un ebenista i carpinter però que també és aspirant actor. És interpretat per un adolescent Adam Driver, que si no sabeu qui és, bueno, fa un paperàs, és superdivertit, i si no sabeu qui és, aneu a veure les últimes pel·lis de Star Wars, perquè és el noi que interpreta a Kylo Ren. Doncs la relació de Hannah i Adam es basa bàsicament en no sortir del llit en tot el dia, i Hannah doncs, vol donar un pas més, i Adam doncs, sembla que no està per la labor. Seguint la línia del programa de mostrar dones reals a la televisió, crec que no hi ha personatge més real i més autèntic que la sensible, divertida, egocèntrica i fanfarrona Hannah Horvath. Des del punt de vista de Hannah i de les seves amigues, a Girls es tracten temes com l'amistat, la sexualitat, els somnis, l'amor i les aspiracions laborals. Per què sembla tot bé, no? No sembla un argument més enllà d'una altra comèdia de la televisió. Però ara ve la polèmica. Girls es caracteritza per mostrar escenes de sexe molt reals, amb cossos reals, sense cap mena de pudor, tabú o vergonya. Els cossos no estan idealitzats, és a dir, són cossos perquè per la societat no es consideren normatius. Jo crec que tots els cossos són normatius, però bé. Surten cossos amb pèls, amb molles, amb greix, amb postures incòmodes, amb conversacions sobre el sexe. O sigui, per mi les escenes són genials, són meravelloses, perquè són superreals. Lena Dunham, que és la pròpia Hannah, que té un cos que no és considerat per la societat normatiu, se l'ha acusat moltíssim de ser exhibicionista perquè surt nua a Girls. La veritat és que jo no he sentit a ningú acusar, i amb tot el respecte del món a aquestes actrius, perquè també em semblen meravelloses, no he sentit a gent acusar a Emilia Clarke, a Lisa Sutherland o a Evan Rachel Wood d'exhibicionistes, tot i que també surten nues a la televisió. Així que potser doncs, ens hauríem de començar a conscienciar que hi ha molts tipus de cossos i que tots poden sortir a la televisió. I ara, perquè rieu una estona, escoltarem el tràiler de la primera temporada de Girls, que si la sèrie us ha cridat l'atenció, està disponible a la plataforma HBO.
Hannah, pensamos que quizá necesites un último empujoncito.
¿Cómo que un último empujoncito?
No, habrá más dinero.
Total, que lo he calculado y podré aguantar en Nueva York otros 3 días y medio. Quizás 7, si no, como.
No debería ser nunca una esclava de nadie. Soy mía.
no te contesta los mensajes. Toda mi vida no he hecho más que cometer un error absurdo tras otro.
Cuando tengas hambre de verdad, encontrarás una solución.
¿Te refieres a hambre física o de comer melón?
Echaré mucho de menos tu energía.
He estado saliendo con un tío que trata mi corazón como si fuera carne picada.
Es un rollo, pero evolucionamos diferentemente.
¿Te vas a volver a acostar conmigo?
Cuando sea pertinente, claro.
Ten cabeza, Hannah. Me podrías dar un poquito más de apoyo. Mira que eres egocéntrica.
Siempre has sido así.
Por eso no tienes amigos de antes de la universidad.
Sí que tengo amigos de antes, solo que no me hablo con ellos ahora.
Por mucho que me pagaran, no volvería a los 24.
Pues a mí no me pagan ni un día. Creo que es posible que sea la voz de mi generación. O por lo menos, una voz de una generación.
Creo que eres...
Estirada.
Un poco, sí.
Yo soy una señora, Hannah lo es, y tú lo eres. Todas lo somos. Por favor, para la bici.
Mierda. ¿Crees que ya has trabajado suficiente? No lo pienses, ¿vale? Es un rasgo extremadamente poco atractivo de tu generación.
Gracias.
I no podia deixar passar aquesta oportunitat per presentar-vos també algunes de les dones que hi ha treballant darrere de la càmera de les nostres sèries i pel·lícules preferides. Patty Jenkins és una directora de cinema americana reconeguda per haver dirigit blockbusters com les dues pel·lícules de Wonder Woman i el thriller psicològic Monster, protagonitzada per Charlize Theron. Shonda Rhimes és afroamericana i és showrunner, productora executiva i guionista. És la creadora d'Anatomia de Grey, amb les seves 17 temporades en emissió, i guionista de Bridgerton, la sèrie més vista de la història de Netflix. Victoria Alonso és una productora de cinema nascuda a l'Argentina. Actualment és la presidenta executiva de Marvel Studios. Ha produït o coproduït gairebé una vintena de les pel·lícules de l'univers cinematogràfic de Marvel, incloses les quatre entregues d'Avengers. Brie Larson, la nostra capitana Marvel, es va llançar a la direcció de la seva pròpia pel·lícula, Unicorn Store, com també ho va fer l'actriu canadenca Catherine Winnick, que ha dirigit diversos capítols de l'última temporada de Vikings. Aquí, a Catalunya, tenim a Isabel Cuixet, cineasta guanyadora de diversos premis Goya per pel·lícules com The Bookshop o La vida secreta de les paraules. Com veieu, darrere de les grans produccions de Hollywood també hi ha dones increïbles i molt professionals encarregades de portar-nos al cinema i a la televisió les nostres sèries i pel·lícules preferides i que haurien d'estar més reconegudes. I, com ja sabeu, a la Maleta Newt ens agrada acabar amb bon rotllo i amb bona música, així que per acomiadar aquest especial del mes de març he escollit una cançó que es diu You Need to Calm Down, que pertany a l'àlbum Lover de Taylor Swift, que és un tema que la mateixa cantant doncs, va dedicar als haters que no tenen res millor a fer en tot el dia que des de primera hora del matí ja es dediquen a humiliar i a insultar a tots aquells col·lectius que no comparteixen la seva ideologia. Doncs dones, el col·lectiu LGTBI, en el cas americà també doncs, a molta gent de raça negra. Personalment a mi m'agrada molt aquesta cançó doncs, perquè té un to molt irònic i amb molt de sarcasme i té frases com us heu de relaxar perquè si no teniu res a fer millor en tot el dia que insultar és que esteu fent una mica el ridícul. Així que dedicada a tots aquells que pensen que no hi ha desigualtat de gènere, que les dones som unes exagerades, que no tenim motius per manifestar-nos, també a aquells que tenen actituds masclistes, xenòfobes i homòfobes, i a sobre les defensen amb arguments patètics, relaxeu-vos, deixeu-nos en pau, que esteu fent el ridícul.
That I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. It's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout, but you say it in a tweet, that's a cop out, and I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson that stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my bones, so you need to calm down. You're being too loud, and I'm just like, you need to just stop. But can you just not slip on my gown? You need to calm down.
to take an all night. You just need to take several seats and then try to restore the peace and control your urges to scream about all the people you hate. Cause shade never made anybody less gay.
I fins aquí el programa d'avui. Ens veiem al pròxim episodi de La Maleta Newt. Fins aviat!
You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop-out. And I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson that stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my bones, so just making that sign must have taken all night. You just need to take several seats and then try to restore the peace and control your urges to scream about all the people you hate. Cause shade never made anybody less gay. So on the internet, comparing all the girls who are killing it, but we figured you out. We all know now. We all got crowns. You need to calm down. Oh, 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 oh. You need to calm down. You need to calm down.
Amb Taylor Swift acomiadem aquesta maleta de Newt i ens acostem fins a 11:15, segona cita amb l'actualitat en clau Penedès d'aquest matí. Després de les notícies, breu pausa i seguim amb la tertúlia dels dimecres, amb la nostra gent gran. Avui ens acompanyaran la Fina Milà i la Natàlia Navarro a Ràdio Vilafranca, l'Eulàlia Urgell a Domenys Ràdio i el Josep Castellví ens acompanya des de Canal 20. D'aquí a uns minuts, no us ho perdeu, ara les notícies.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, comencem explicant-vos aquest punt horari que a Sant Quintí de Mediona és un dels municipis fundadors de la nova Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública. Impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d'energia elèctrica, desenvolupar accions per promoure una transició energètica cap a un model energètic que sigui just, democràtic i sostenible, així com també assessorar els municipis que tinguin aquests mateixos interessos interessos. Aquests són els principals objectius de la nova associació de municipis i entitats per l'energia pública, de la qual Sant Quintí és un dels municipis fundadors. Les finalitats i característiques de l'associació venen determinades pels seus estatuts. És una associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d'àmbit territorial català. Dol al món casteller per la mort de Joaquim Sans, el Quimet, la vida als Minyons de l'Arboç. Avui és un dia molt trist, ha marxat una persona entranyable, entusiasta i que s'estimava els Minyons i l'Arboç per sobre de tots, han lamentat els de la camisa vermella. Dol al poble de l'Arboç per la mort del Joaquim Sans i Sans, el Quimet, gran casteller penedesenc i conegut com l'avi dels Minyons de l'Arboç. La colla arbocenca precisament ha fet pública la trista notícia a les xarxes socials, destacant que el Quimet ha estat casteller des del primer dia de la fundació de la seva colla, el 1958, una colla que sempre ha ocupat un lloc molt important en la seva vida. Avui és un dia molt trist, comentaven, ha marxat una persona entranyable, entusiasta, entregada pels castells i que s'estimava els Minyons i l'Arboç per sobre de tot. A les xarxes, un gran nombre de colles s'han sumat a les mostres de condol. El Base Olèrdola organitza un campus de futbol per Setmana Santa. El Base Olèrdola ha organitzat aquest campus de 4 dies durant Setmana Santa. Es realitzarà els dies 29, 30 i 31 de març i l'1 d'abril a les instal·lacions municipals dels camps dels Pins de Moja, en horari de 9 del matí a la 1 del migdia. Hi podran participar joves i infants que hagin nascut entre els anys 2007 i 2017. Es regalarà als participants una samarreta tècnica i les sessions seran dirigides pels coordinadors de Futbol 7 i Futbol 11 del Base Olèrdola. En les sessions es treballarà l'habilitat individual, la tecnificació individual i col·lectiva i la cohesió de grups. Es preveuen realitzar jocs grupals, partits i campionat de FIFA 2020. El preu dels 4 dies és de 40 euros. Per més informació i inscripcions, les persones interessades poden trucar al telèfon 646 60 07 71 o bé enviar un correu a coordinaciobaseolerdola@gmail.com. La festa del Xató de Vilafranca es reconverteix en la quinzena del Xató del 14 al 28 de març. La situació actual de pandèmia ha obligat, com en molts altres esdeveniments, a cancel·lar la festa del Xató de Vilafranca d'enguany. Tanmateix, i per no perdre del tot aquesta jornada gastronòmica característica que té el Xató i el vi com a protagonistes i per afavorir un dels sectors més afectats per aquesta crisi, l'hostaleria, des del Servei de Turisme de l'Ajuntament de Vilafranca, amb el suport de la Ruta del Xató i el Gremi Comarcal d'Hostaleria i Turisme de l'Alt Penedès, s'ha impulsat la quinzena del Xató.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Som dimecres, 11:15 del matí i toca donar veu a la nostra gent gran. Avui parlem sobre el 8M, sobre el Dia Internacional de les Dones, com es vivia uns anys enrere, si hi havia manifestacions, si es feia vaga, si ho havien fet, què en pensen del masclisme, de la igualtat, del que encara toca fer. Arrenquem tertúlia a Ràdio Vilafranca, saludant la Fina Milà i la Natàlia Navarro. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Aquest 8M, a causa de la pandèmia, del coronavirus i també de la pluja, també hi va jugar un paper important, ha quedat una mica desdibuixat, una mica aigualit, però vosaltres n'heu viscut molts. En recordeu algun en especial?
Sí, bueno, sí i no, perquè a la nostra infantesa no es feien manifestacions ni es parlava potser del Dia de la Dona. Vull dir, això ha sigut una cosa més recent, pot ser antiga, però quan ens ha arribat cap aquí ja han passat els anys, no? Jo sentint parlar moltes coses, clar que hi estem d'acord, que s'ha de fer, però també per una part trobo a faltar molt que es parli de les dones anònimes, les dones que han treballat tota la seva vida per fer pujar, diguem, el que tenim ara. Uh-huh. Perquè hi havia les dones que tota la vida han treballat molt, sigui a casa seva, sigui cuidant els avis, els pares, els fills. I, escolta'm, moltes podem recordar que són les nostres mares, les nostres àvies, i també tenim els fills, que molts hauran sentit parlar de la feina que han fet aquestes dones.
Sí, sí.
Aquestes dones que, sense gaires medis, ni medis de comunicació, ni res del que tenim avui dia, doncs feien pujar les famílies i feien pujar la vida del poble, diguem, del poble on viguéssim, sigui aquí, sigui el poble més petitó que hi hagi. Però són persones que, anònimes, que dic jo, unes cosint, les altres treballant al camp, les altres al seu hortet, la botiga, en fi, tot. Són mèrit de moltes dones que els pobles hagin tirat endavant.
És que jo penso que si no hagués sigut per la dona, no s'haguessin pogut fer moltes coses. Perquè la dona és la sacrificada de la història. Vull dir, jo, manifestacions, el que diu la Fina, en aquella època no n'hi havia, primer perquè estaven prohibides, i segon perquè no hi havia aquesta necessitat, no? Però sí que jo recordo les primeres d'aquestes feministes, que era la Lídia Falcón, l'abogada, que ja és gran, i la Magda Oranic.
Sí, bueno, aquesta ja és més del nostre temps.
I van treure una revista que es deia Vindicació Femenina. Doncs la van prohibir.
Bueno, perquè llavors hi havia el règim de que ens feien fer el servei social,
sí.
Coses que realment no m'ha arribat a saber de què ens han servit, però bueno.
Bueno, però sí, cada època té la seva d'allò i clar, quan va acabar la guerra doncs va ser una cosa molt diferent.
Anem saludant companyes de tertúlia, anem ara fins a Domenys Ràdio. Laia Batlle, bon dia, qui t'acompanya?
Molt bon dia, Sílvia, molt bon dia a totes. Doncs avui m'acompanya l'Eulàlia Urgell. Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
Doncs, Eulàlia, et trasllado també la pregunta. No sé si tu has participat en alguna manifestació per commemorar aquest dia, per commemorar el 8M.
No, la veritat és que mai. I jo particularment, clar, al ser d'un poble, vull dir, aquí no arribaven moltes coses. I jo no sabia, o no he sabut, que celebrava aquest Dia de la Dona i que era el 8 de març, doncs fins molt recentment. Fins que inclús aquí a Sant Jaume fa 20 anys que vam fer una associació de dones que es diu la Llinyola, i a partir de llavors sí que ho hem anat celebrant perquè érem molta colla i, vull dir, i hem anat fent coses, però celebracions dintre l'associació, manifestacions i coses d'aquestes no. I jo la veritat, vull dir, no, abans d'això no en havia sentit a parlar ni sabia que hi havia un Dia de la Dona. Vull dir, no sé, poder ser ignorància o poder ser poca falta d'informació, vull dir, no sé exactament què, però...
No, simplement... No sé.
Anem a donar veu i testimoni al darrer tertulià, i ja us hi poseu vosaltres, per tant ens toca anar cap a Canal 20, Olèrdola, Armand Benito, bon dia.
Bon dia a totes i feliç Dia de la Dona, tot i que va ser dilluns, però bé, tota la setmana l'estem commemorant, com té que ser. Josep Castellví.
Molt bé.
En aquest cas tenim un home.
Sí.
Bé, què n'opines tu de tot això?
Home, bon dia a tothom, primer de tot. El que ha dit la Fina, estic d'acord. Les paraules, quasi es pot dir que les paraules que ha dit la Fina és el correcte. Per tant, jo crec que no hi ha, quasi es pot dir que podríem tancar la paradeta ja.
Home, encara no.
Sí, dona, sí, perquè, escolta'm, el que he dit és el correcte. I, per tant, és això. Vull dir que, per tant, nosaltres, els homes, estem... si no fóssim per les dones, què fotríem? És que, la veritat, No tinc paraules.
Bueno, però llavors hi ha aquests masclistes que això no ho entenen massa bé. Que llavors
però aquests,
penses que
aquests homes
són qui sap què... Oh, bueno, però també n'hi ha.
Sí, no, ja ho sé, però aquests no es mereixen res. I encara no entenc com encara molts fan el que fan. Perquè és que no hi tindríem d'existir.
Mira, les maten, a més.
Aquí està. Per tant, jo crec que el que ha dit la Fina al començament és el correcte i el que tal com té de ser. La gent té de tirar endavant, però les dones, sobretot, van a les primeres. Sempre han sigut les primeres, les que han treballat a casa.
Bueno, jo discrepo totalment que han sigut les primeres.
Això, tu ets l'Eulàlia, no?
Sí. No, discrepo, les primeres no, perquè avui encara, si sents les notícies i sents les coses, les dones estan cobrant els sous encara més baixos que els homes fent la mateixa feina. Això de moment ja és una discriminació total, perquè vull dir, les dones poden ser super o tan o més intel·ligents que els homes i en canvi les discriminen, o sigui que de primeres res. El que passa que clar, dintre la llar, dintre la casa, la família, la dona és la que es porta la mà amb tot perquè és la que fa la feina. Ara, un temps cap aquí, els homes ajuden bastant, perquè jo veig les meves filles que els seus marits i parelles fan coses que el meu marit ha fet en la vida. No ho ha fet mai. I ni ho farà perquè avui ja no hi he estat avançant,
sí,
no?
Això
a part de que vivia amb 5 dones, doncs tampoc era massa que es posés a fer coses de casa, vull dir que ja tenia 5 dones a casa que li feien la feina, però em refereixo que vull dir, avui per avui les dones continuem sent discriminades en moltes coses.
Sí.
Jo realment no m'hi sento, tampoc, perquè penso que a dintre de les famílies, escolta, Josep, també et vull dir que no existiria cap dona si no hi hagués un home. I llavors aquest home s'ha de fer estimar, s'ha de fer valorar, però és un conjunt. La família, entre tots, s'han de fer valorar i estimar. I no hi ha per què discriminar a ningú, ni a l'home ni a la dona, sinó que crees una família. I si un home doncs no vol crear la família i vol seguir doncs vivint independentment, vull dir, s'ha d'esforçar per viure a la societat que estem vivint en cada moment. No però sempre
jo penso,
la societat
perdona,
és igual.
Escolta, jo penso que avui per avui el paper de les dones i el paper dels homes són rols diferents. Encara que es vulguin igualar, encara tenim rols diferents, no tenim... No fem les mateixes coses ni ens les deixen fer, probablement. Mira, ara per exemple, deien ahir que han posat una dona de jefa de les pimes que no havia estat mai. Això també és important, que ara vagin... Però si vas mirant, els primers sempre són homes, la majoria de coses importants. Sí,
però
que també hi ha dones.
Les dones no s'hi posaven.
No, és igual, ni els hi posaven ni els hi volien poder.
Perquè si tu mires, no sé. Dones emprenedores, sí que n'hi ha hagut a la vida, però
sí,
no gaires,
Sort d'això,
que hagin cursat estudis com per arribar a ser president del govern, per diguem que seria el més alt, o presidentes d'una gran multinacional, hi havia molt poques dones que es preparessin, Vull dir, això també ho hem de tenir en compte. No
perquè
sé
si tenien rols diferents.
O perquè no podien, o perquè no volien. Perquè
abans es casaven i es havien de quedar a casa,
sí,
normalment.
És que el problema, penso jo, que era que quan te quedaves embarassada, de seguida deia, ara a la joventut diu que li pregunten, no ho sé, tu penses tenir fills?
Sí,
quan van
sí.
amb alguna empresa.
Clar,
i és clar, les veus? Noies diuen, pues bueno, si venen bé, i si no, a vostè què li importa? Jo el que vull és desenvolupar la meva professió amb possibilitats.
Però qui ho pregunta?
Certament, si diu que sí, no l'agafaran.
Qui ho pregunta?
Pues
ho pregunten els homes. Vull dir que, és clar, vull dir, els homes pues sempre tenim d'anar en contra de les dones. Això aquí
pues la meva experiència personal quan treballava... No sé si és que vaig agafar una temporada que era quan els lluitava tant, jo no vaig estar discriminada amb el sou amb els homes.
No, ni jo tampoc. Però
vull dir,
bueno.
Jo vaig cobrar igual que cobrava un home.
Perfecte,
la veritat, sí, la veritat. Jo estic molt contenta de la meva vida laboral. I vaig tenir dos fills treballant. Vull dir, a mi no em van dir mai, vostè, escolti, què tal? No, jo anava amb la meva panxa i tota contenta que anava a treballar. Potser era una altra època, no ho sé.
Sí, jo tenia botiga i no he treballat mai fora de casa. O sigui que sempre he treballat a casa.
Bueno, però llavors, veus, treballaves.
I tant, teníem botiga, clar. A més, vull dir, elaboràvem, que fèiem botifarres i tot plegat, vull dir que jo em recordo estar a punt de parir i fer una caldrada de botifarres per deixar-ho a punt. Vull dir, i marxar cap a Barcelona i cap de cada 6 hores tenia la nena, o sigui que, vull dir,
sí, sí.
Aviam, els autònoms, ara ja parlem d'una altra cosa, perquè també sempre dic que som uns éssers, aquests sí que som discriminats, però vull dir que jo he treballat tota la vida també, I vull dir, i sense, clar, no m'ha manat mai ningú, o sigui que la mestressa he estat jo. Llavors això també ja és un...
Això gran... és diferent.
Sí, ja no, té, no hi he estat mai assalariada, doncs.
No tens un jefe que no, te deia
no,
això,
jefe era
això,
jo.
Això. Per això mateix, això, és molt diferent.
Sí, jo crec que la majoria
que
de dones...
Si quedaves empressada o què? Aquest és el problema, no? Els homes han sigut sempre en contra, en part en contra de la dona, que ja li anava bé, però si no, sempre en contra de la dona, perquè això era discriminar, preguntar-te si tens... I encara ho fan, eh? Encara ho fan.
Sí, sí.
Ho estan fent encara, eh? Vull dir, està a la norma de preguntar tonteries i aquesta és una d'elles, que no és una tonteria, que encara pregunten si quedaràs embarassada. I clar, tota la joventut...
Bueno, perquè...
És que... Clar, vull dir, quan una queda embarassada, hi ha una sèrie de coses que els hi toca, no? Permisos de maternitat, permisos de jo què sé, vull dir, si fan baixa durant l'embaràs, això són problemes per l'empresa, penso jo. Perquè aquesta dona no farà la seva feina, llavors què han de fer? Agafant una altra i per l'empresa això ja és un problema.
Bueno, però això és també... Present,
em diria jo, suposo que ja ho tindrien de tenir contempladíssim i ja ho tindrien de tenir per la mà això, perquè passa, deu passar moltíssim, vull dir...
Bueno, però això és una... És una
cosa cultural,
pel país, eh? És pel país, això. Perquè si no neixen crios de tota mena, de nens i nenes, estem ben arreglats, eh? Estem ben arreglats,
sí, sí, sí.
Ens direm que ens menjarem entre nosaltres, també, eh? Ah, però... No. Home, sí, perquè, sí. Escolteu, si no hi ha crios, és que, esclar, jo no entenc encara aquesta pregunta que els hi fan a les dones. Aquesta pregunta, que és tan discriminatòria.
De moment les escoles són plenes.
És discriminatòria. Perquè com pot ser que els hi pregunten? Els homes no els hi pregunten.
Perquè no en poden tenir.
No, però esclar, la parella també tenen algú que dir, també, no?
Sí.
Clar, perquè...
Ara també la baixa per paternitat també l'agafen els homes.
Quatre dies...
Quatre? No, l'agafen tots.
La
perquè
poden
ja dic...
agafar. Però jo també em pregunto, un home o una dona, qui sigui, que porti la seva família, han de menjar cada dia, i han d'anar a l'escola, i han de fer tot. Però si és un autònom, que li diuen, no, pots agafar 4 mesos. Aquesta família podrà seguir funcionant sense que aquest autònom estigui de baixa 4 mesos.
Molt bé, és el que em va passar a mi. Molt bé.
Això és el que jo penso, que el governant que ha posat aquesta llei mai ha sigut autònom. Potser mai ha tingut de treballar per tirar la seva família endavant. I llavors tant li fa que un autònom estigui d'alta com de baixa, com el que cobri l'ERO, com el que no treballi. Això ho hem de tenir molt en compte, que els autònoms...
No li tenen, eh? Ara no ho sé, perquè fa molts anys ja, però, escolta, jo cap de 15 dies d'haver parit, ja despatxava, eh? O sigui que cap de 15 dies, eh?
Tu i moltes.
La majoria de dones autònomes.
A la nostra època estic segura que la majoria.
I sort de la mare i de la meva àvia, que m'ajudaven amb la nena i tal, però...
Veus? Eren les dones les que ajudaven.
Clar. Jo cap a 15 dies despatxava,
eh? L'home que anava a treballar i també portava el seu jornal a casa i ajudava a que tot tirés endavant.
Són rols diferents,
és el que he dit jo, són rols diferents.
Hi ha oficis que no he sentit gaire que s'hi posin gaires dones, perquè quan parlem de pintors, són pintors. No veig dones pintores, em refereixo a pintors de quadros, sí, pintors de parets, els que... mecànics, no hi ha dones mecàniques.
Però cada una té el seu rol, home. Vull dir, tampoc no és obligació que la dona pinti.
Hi ha moltes dones, eh?
És diferent. Tu poses un taller mecànic aquí a Vilafranca i a veure qui vindrà a arreglar el seu cotxe. Suposo que no.
Això és una cosa ja cultural de molts segles i, esclar, és molt difícil.
Hi haurà moltes modistes, encara que també hi ha modistos, però vull dir...
Sí.
És diferent, no?
És diferent, sí. Bueno, perquè sempre ens han donat...
Ara podria estar una mica més barrejat, però abans sí que hi havia oficis directament sí. eren per dones i oficis que directament eren per homes. I a cap dona sí. se li acudia de fer una cosa que feien els homes. Sí, no, ja, no, ja, no, ja, no, ja era impensable. Podia ser mestre, podia ser modista, podia ser, però no podia ser segons què. Perquè sí, suposo sí. que devia ser mal vist. I ja no hi entrava. Jo em recordo...
No, que això, que no entrava a la ment de ningú.
No, ja no hi entrava. Jo em recordo que una filla d'uns amics nostres, parlo de temps, anys, volia ser enginyera, exactament no sé de quina carrera. Em penso que era ella sola, amb tot sí. d'homes, que anava sí. a la universitat a fer la carrera aquella d'enginyeria que ella va triar, que ara no me'n recordo quina era. I això, doncs, sí, a casa sí. se'n va parlar en aquest sentit. I aquella nena és enginyera i fa el que ha de fer, o ara ja no ho sé, perquè ja deu ser gran, també, no? Però em refereixo que vull dir, ja hi havia coses que les dones ja no s'hi posaven, perquè ja no tocava.
Bueno, sí, això... Com metges, no tampoc hi havia metgesses, ara n'hi ha no, moltes metgesses, sí, dones sí. arquitectes, dones enginyeres... Sí, sí.
Tot, això és la pel·lícula que faran ja no. el diumenge, et dic el divendres a la nit, TV3, sí. que és d'una la primera dona que va fer de metgessa, sembla que era metgessa, o això, que esclar, va anar a una universitat que tot eren homes. I què va passar? Mm. Li feien el buit.
A sobre.
Sí, no, i tant. Per tant, vull dir, sempre sí. les primeres sempre han sigut les que... d'això, perquè després metgesses n'han sortit a la tira, abogades n'han sortit a la tira, a vegades hi ha més sí, abogades que homes, també.
Hi ha sí, més dones que homes. Era sola. Vull dir, no sé com es va trobar, vull dir, ara no em recordo ben bé com va anar, però era sola... a les classes d'aquella enginyeria.
Però a vegades discriminades, Estaven discriminades.
Perquè eren pioneres.
Oh, i tant.
Aquelles dones tenien
ara, si vas a mirar...
d'aguantar molt, eh?
Oh, i tant. I si vas sí, a mirar, sí, ara sí. també hi ha astronautes dones, que tampoc no es havia sentit a dir...
Ara demanen dones astronautes.
Bueno, perquè els estudis, doncs, ja hi participen dones per preparar-se amb això, amb enginyeres, o això que diem de químiques, físiques, tot això.
Sí, sí.
La veritat també és que no és per dir-ho, però hi ha més dones més intel·ligentes que a vegades que homes, La dona... Sí, quan,
potser les dones s'impliquen.
Quan surt que pot demostrar-ho, ole. Jo m'aplaudiria.
Però és que poder no la deixen a vegades, potser no la deixen demostrar-ho.
Sí,
i si veuen que destaca massa, miren de tallar-li les ales, segons on.
Clar, no interessava. No interessava que hi hagués algú que tingués més que els homes.
Sí.
Masclistes.
Sí. Abans hi havia moltes dones que parlem dels carrers, a vegades sento molt parlar ara dels carrers de Vilafranca, que hi ha poques dones en comparació a la majoria de carrers porten el nom dels homes, perquè són les dones que hi ha, o són poeteses, o han destacat amb alguna branca de, no sé, de la dansa, o de, sí, o algo cultural.
Sí,
però jo, cultural. La veritat, jo també reivindicaria i trobo a faltar que hi hagi un carrer dedicat a les dones anònimes, perquè aquestes dones han fet pujar, sigui Vilafranca, sigui Moja Josep, sigui Barcelona, han fet pujar les ciutats amb el seu treball. Clar. Jo aquí a Vilafranca recordo el carrer Puigmoltó, que hi havia 4 o 5 dones, que una era pagesa, una... Bueno, jo recordo ara, ja t'ho diré el nom, perquè les trobo que es mereixerien, doncs s'han lluitat molt per fer pujar els pobles, com el mateix que dic ara, aquestes 4 o 5, diria cada poble segur que en trobaríeu 4 o 5 o 10, com la Dalita, la Carmeta, l'Assumpció, la Maria, la Felissa... Dones que han treballat tota la seva vida i passaven desapercebudes, perquè eren dones que no feien soroll. I això també es mereix. Vull dir,
què treballaven?
Treballaven de tot, de lo que fes falta a casa seva. Segur que cosien fins a altes hores, segur que anaven a netejar cases de persones que ho necessitaven, segur que anaven a ajudar avis, i moltes ho feien amb voluntat. Sense cobrar,
soroll,
això
sense
que diem
soroll.
Avui dia, si no es cobra, no treballo. Hi havia gent que el voluntariat ha existit, i
sempre
sort del
voluntariat. Sempre ha existit
voluntariat.
El voluntariat, sempre. Gràcies a això sí. també han tirat
que existeix,
endavant. Eh?
Sí, per això sort que existeix, Josep.
Sí, i tant.
La majoria de persones, el voluntariat, a veure si ho dic, sí, mou... fa rodar.
Hi ha més voluntàries que voluntaris, també.
Sí, ara per sort n'hi ha molts de voluntaris, també, perquè com que jubilen, abans la jubilació gairebé no existia, tothom treballava fins que podia, però avui dia la jubilació ha ajudat que els homes també es facin voluntaris. Només mireu la Creu Roja o Càritas, hi ha molts homes. Doncs és de valorar-ho, això sí, també. Sí.
Això és veritat, el temps evoluciona i sobretot la gent que ara ja té dels 30 i pico cap a més jovenets s'impliquen molt. Abans els homes no s'implicaven amb aquestes coses. Diuen, bueno, això que ho faci la dona amb això ho fa millor que jo. I és veritat.
Saps què em crida l'atenció? Quan veig aquests senyors que van pel carrer passejant el cotxet de la criatura.
Sí.
Això a la nostra època no se'n veien, eh?
Bé, no els ha vist.
Ni el diumenge, sí, però no. El cotxet, eh, Josep?
Sí, sí, què? Sí.
Era cosa de les dones.
Era la dona, sí.
Sí. Els homes, sí. Els homes, poder els, com denigrava una mica, poder no pensar, mira què se fa, saps?
Sí.
I en canvi
sí,
ara sí, els passegen ben orgullosos, perquè jo veig el meu marit i un cotxet bueno, i passeja aquella neta com un sol.
Pues això és una sort, no?, que hagi canviat i que els homes comprenguin que poden fer un servei ajudant a la dona o a la filla o a qui sigui.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, això és veritat.
No, però
sí, però ja et dic, abans no ajudaven els homes a casa. Jo ara reconec i ja dic que veig que aquests meus gendres, escolta'm, fan el que calgui, si han de fer el dinar inclús,
sí,
i
tots.
Penso, carai, com va la cosa? Vull dir, que ha canviat moltíssim.
Sí,
però,
ha canviat moltíssim.
Però no m'agrada això de que ajuden, eh? No és veritat. No ajuden, no.
No.
Fan.
No fan. Bueno.
Home, jo tinc tres fills i veig que tots fan. Sí, els veus netejant, fregant, anar a portar la brossa.
Sí, sí, sí.
Escolteu, què us sembla si deixem amb aquesta última reflexió que ens sembla boníssima? No es tracta d'ajudar, sinó de fer, de participar.